l'espai que més o menys cada mes portem a terme amb l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, amb l'UMIC, amb la Sandra Clark. Sandra, bon dia. Avui farem un espai de... Tornem a escoltar-la, bon dia.
Bon dia.
Ara sí. Avui anirem repassant cosetes, eh? Farem pinduletes, oi, Sandra?
Farem píndoles, que així són, bueno, coses que potser ens poden cridar l'atenció i que si necessiten més informació sempre poden venir a l'UMIC i els
Perfecte.
Ampliem.
Doncs, d'entrada, la primera de les píndoles és que la setmana que ve, bueno, com hi ha dies per tot... Doncs hi ha un dia del consumidor, també.
Hi ha un dia del consumidor, que és el dia 15 de març, cada any. És el 15 de març perquè l'any 62 el Kennedy va fer un discurs sobre els drets dels consumidors i tots som consumidors, jo crec que 24/7, amb la qual és important celebrar-lo. I aquest any la UMIC anirà fent activitats al llarg de l'any. La Diputació sempre treu un tema. Aquest any són els drets lingüístics, que hem tractat en algun programa, i la Generalitat enfoca més cap al comerç electrònic, el tema dels algoritmes, tot això. Llavors intentarem fer activitats de les dues, dels dos temes que ens ofereixen la Diputació i la Generalitat, però serà al llarg de l'any.
D'acord,
és no
a dir, no hi ha una celebració de dia, sinó que el dia se celebrarà al llarg de l'any.
Perquè consumidors som al llarg de l'any.
Ah, exacte, és el que comentaves, 24/7. Doncs això, aquesta, la primera. Segona pinduleta que ens deixes aquí, hi ha una nova regulació del bo social.
Exacte, és una proposta de moment, val? Perquè jo al principi quan ho vaig llegir vaig pensar que ja estava en vigor. No, és una proposta. Bàsicament, el bo social, per si algú no sap el que és un descompte en el preu de la llum, dels subministraments bàsics. Val? Aleshores, on ho he de demanar? Ho he de demanar, en el cas de la llum, a la comercialitzadora, val? O a la companyia que em dona el subministrament bàsic. Estem parlant d'aigua, gas i llum. Val? Durant el 2026 es podrà demanar i les persones que en siguin beneficiàries el continuaran tenint. Val? Hem de recordar que el bo social es dona segons uns requisits, si els complim o no. Una és que la teva tarifa sigui del mercat regulat i l'altra són requisits econòmics. La novetat més gran en el bo social és que fins ara les famílies nombroses se'n podien beneficiar pel sol fet de ser famílies nombroses. Ara, si s'aprova realment aquesta modificació, les famílies nombroses hauran d'acreditar també requisits econòmics.
D'acord.
Val? És únicament, jo crec que el més important és que el bo social segueix, val? Que és important perquè això fa que moltes famílies no tinguin exclusió energètica, i després que una vegada s'aprovi sí que serà les nombroses hauran d'acreditar requisits econòmics.
Per evitar que famílies nombroses amb possibilitats econòmiques folgades es puguin beneficiar d'un descompte que al final l'estem pagant tots.
Exacte, jo crec que ha sigut aquest el tema, que potser que s'ha fet un estudi i es deu haver detectat això.
D'acord. Doncs això, el bo social, que en qualsevol cas ara és molt més fàcil de tramitar, perquè jo recordo fa anys que per tramitar això s'havia d'enviar rentes i s'havien d'enviar coses, i això ara és molt més senzill, simplement autoritzant a la companyia accedir les dades de l'agència tributària, no sé
exacte.
Què.
Exacte, poden mirar les teves dades i ja està. I has d'anar a la teva comercialitzadora en el
Correcte.
Cas de llum o a la teva companyia d'aigua o la teva companyia de gas i tramitar-lo.
Perfecte, doncs el bo social de subministraments que té nova regulació. També hi ha una altra píndola relacionada amb una important cadena de perfumeries que ha tancat a Catalunya.
Que ha tancat. I per què fem aquesta píndola? Perquè ara ha sigut aquesta cadena de perfumeries, però a la UMIC sí que ens trobem a vegades amb establiments que tanquen, consumidors que han pagat i estan pendents de rebre comandes i que aleshores què fan? Val? Aleshores, si hi ha un establiment que ha tancat i hem pagat amb tarja, el més recomanable és anar i no ens ha arribat el producte, sobretot, el més recomanable és anar a la nostra entitat bancària i dir que tiren endarrere aquell càrrec, val? Perquè això sí que ho podem fer. La qüestió està en que en el cas en què el càrrec no es pugui tirar endarrere, o bé haguem pagat en metàl·lic. Aleshores, com que és un establiment que ha tancat, sempre hi ha, sempre que tanquen, generalment faciliten un correu electrònic del servei d'atenció al client o perquè el consumidor es pugui posar en contacte. I hem d'escriure, hem de presentar la reclamació allà. En el cas que presentant aquesta reclamació en aquest servei d'atenció al client, en aquest contacte que segurament tindrem, no ens resolguin la qüestió, llavors haurem d'anar judicialment. En aquests casos, l'UMIC no pot fer procediment de mediació. Uh-huh. Val? Tot i que a vegades ho intentem en la mateixa adreça on ells han enviat el correu, nosaltres no podem fer un procediment de mediació perquè l'empresa està tancant. I fins i tot a vegades ens trobem que ha entrat en concurs de creditors. Aleshores, quan venen a l'UMIC i just hi ha aquesta qüestió de que sabem que l'empresa ha entrat en concurs de creditors, el que els informem és que es personin el més ràpidament possible en aquest concurs. I com ho fan? Sempre hi ha un administrador concursal, sempre es dona el correu electrònic d'aquest administrador concursal i la persona consumidora únicament ha d'enviar un correu i dir, mira, jo sóc tal, estic pendent de que m'entreguessin, per exemple, un televisor de 600 euros, l'altre televisor no el tinc i reclamo els 600 euros. Ens hauríem de personar en aquest concurs, que ja us dic que és judicial, amb la qual al final és un procediment judicial que tiraran endavant.
D'acord. Per tant, doncs, persones afectades, primer intentar buscar per la via del correu electrònic i només si doncs, això no funcionés, doncs aleshores s'hauria d'entrar en la via judicial, però no hi ha possibilitat de mediació a través de
l'OMIC. No, nosaltres ho hem intentat, però és que ens donem compte de que fem el mateix que ha fet el consumidor per veure si podem salvar, però és que no tenim resposta.
D'acord. Vinga, tercera píndola. El vent.
El vent.
El vent.
El vent, que a més, el dia del vent havíem de fer aquest programa a ràdio.
Havíem de fer el programa a la ràdio com ens van tancar, oi? O van recomanar que no es desplacés la gent, doncs la Sandra no va poder venir a l'estudi, per tant, doncs vam ajornar-lo aquest espai. El vent, sobretot el vent, i ho podem dir clarament, el vent del dia del dijous gras, del dia de l'arribo, del 12 de febrer, hem rebut moltíssims correus, moltíssimes peticions, tant directament com a través de l'oficina d'atenció al ciutadà de l'OAC de Sitges, demanant-nos a nosaltres les dades de l'estació meteorològica de Ràdio Maricel, que nosaltres posem a disposició perquè és una estació meteorològica municipal certificada, verificada i que, per tant, les dades són oficials. El vent d'aquell dia va ser de més de 90 km per hora a Sitges. Sí que és veritat, i això ho podem certificar nosaltres perquè en som coneixedors, l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, té un observatori meteorològic al terme municipal de Sitges, però que està situat a Vallcarca. De manera que aquesta estació meteorològica dona, de vegades, lectures divergents respecte de les nostres. Les nostres també són bones. No és que les de l'EMET siguin dolentes, són bones també, però clar, aquell dia, com el temporal era bàsicament de ponent, Vallcarca està ensorradet, oi?, i no va donar vents tan forts com el que reclamen les companyies d'assegurances.
Clar, és que aquí és important fer aquesta precisió perquè depèn de l'informe meteorològic que portem, si no supera els quilòmetres hora que estableix la nostra assegurança, que ha de superar per tal de que el risc assegurat, el dany que hem patit, estigui assegurat, doncs podem no tenir cobertura de l'assegurança.
Primera pregunta, no hi ha un vent que marqui la llei? Això depèn de cada pòlissa?
Depèn de cada pòlissa. El que passa que el que et diu la normativa és que si són vents de més de 120 km hora, aleshores qui ha de respondre és el Consorci d'Assegurants, del Consorci de Compensació d'Assegurances.
D'acord, que no va ser el cas, perquè em sembla que va donar 94, una cosa
però,
així.
Però bueno, són vents forts, i llavors en aquest cas, si la persona té un informe que acredita que el vent és superior a 120 km hora, el derivarem al Consorci de Compensació d'Assegurances. Ara bé, si la persona ha patit danys a la seva vivenda, al seu cotxe, té una pòlissa que estableix que assegura el bé si els vents són superiors de 80 km hora, jo el que recomano, o l'OMIC el que recomana, és que porti tots els informes meteorològics possibles. doncs el que tu deies, doncs potser el de la EMET de Vallcarca, el de l'estació meteorològica d'aquí, i si vas al Meteocat també te'ls faciliten, no?
Correcte.
Perquè així tu aportaràs a l'asseguradora, perquè la primera reclamació l'hauran de fer ells, a l'informe que més et convingui, no? Uh-huh. És una feina a fer, però clar, també és el que dèiem, els consumidors han de fer la seva feina i han de, si tu creus que, escolta, aquest bé el tinc assegurat amb aquesta asseguradora i em cobreix, acredita-ho.
Correcte. És que ens hem trobat en alguna persona, recordo un senyor que ens va trucar i ens va dir, no, és que la meva asseguradora em deia que ells tenien les dades d'EMET i que Sitges el vent màxim havia estat de 50 i escaig.
Clar, i a la teva, i a la estació meteorològica d'aquí de la ràdio segurament era superior.
Era 94.
Llavors, jo recomano a la gent de Sitges que... doncs que demani aquests informes. Uh-huh. Ara faré fer més feina, però crec que ens anirà molt bé.
Sí, però en el fons és el vent qui va ser.
Exacte, és lo just.
Per tant, aleshores, la pòlissa diu que més de 80 cobreix, si vostè va patir un dany i nosaltres podem certificar que el vent aquell dia aquí va ser de 94 i vostè té l'habitatge, diguem, en un radi no molt llunyà de l'edifici de l'Ajuntament, que és on tenim l'estació meteorològica.
Exacte, doncs aporti aquest. I després és molt important, en aquests casos, comunicar el sinistre a l'asseguradora en el termini de 7 dies. No sé que la pòlissa estableixi un termini superior, però això és important perquè igual algú ens està escoltant ara i diu, oh,
calla.
Bueno, calla.
No, ara ja no tocaria.
Bueno, avui fa vent també, però és important saber que legalment és aquest termini.
D'acord.
A no ser que la pòlissa digui una altra cosa. I després, si hem patit danys en la vivenda, en el cotxe, aportar-li fotografies a l'asseguradora. També és bo facilitar-li a l'asseguradora tot el que pugui ser, perquè llavors ells tenen més informació i treballaran millor.
Correcte. Per tant, sempre és bo aportar. És a dir, està bé queixar-se, però també hem de pensar una altra cosa, que segurament l'asseguradora, si s'ho pot estalviar, s'ho estalviarà.
Clar, si s'ho pot estalviar. És que si jo li aporto un informe que no acredita el vent, no acredita un vent superior al que està establert en la pòlissa, l'asseguradora em denegarà la cobertura del risc.
Ells no el buscaran,
aquest vent. Aleshores, a qui li interessa això? L'interès de la persona consumidora i
correcte.
Tal com diem que tenim drets, doncs tenim deures d'acreditar el màxim possible i fonamentar el màxim possible la nostra reclamació.
D'acord. Per tant, doncs queda clar que sobretot quan ens posem en contacte amb l'asseguradora, si hem patit algun dany, sempre fer-ho en el termini, és a dir, els 7 dies.
Exacte.
I si podem aconseguir-lo, sempre amb un informe meteorològic que sustenti doncs la situació el que estem reclamant.
Exacte, i examinant molt bé en quina clàusula de la pòlissa estem fonamentant la nostra reclamació.
Perquè en aquest cas poden ser danys per vent, també poden ser danys per pluja, per exemple, però també normalment les pòlisses també diuen una quantitat de litres en què...
Sí, exacte. Són el que diuen, com es diuen, les clàusules delimitatives, no? Diuen el vent fins a 80, els metres cúbics fins a... Bueno, les pluges fins a tal... Aleshores, això ho hem de tenir en compte, i hem de tenir en compte si quin capital assegurat tenim, si paguem franquícia o no.
D'acord.
Tot això és una mica complex, però si venen a l'OMIC es mira i llavors els hi podem informar millor, però no, o sigui, jo el que vull transmetre és temporal de vent, tenim un dany a la vivenda, reclamem, però hem d'examinar tot, hem de portar tota la documentació que sigui necessària i sobretot revisar-nos la nostra pòlissa d'assegurances.
Sí, més que res per evitar emprenyades, perquè clar, si ja veus que no entra...
Exacte, i a vegades, per exemple, l'altre dia teníem una consulta, o sigui, l'assegurança havia rebutjat la cobertura perquè el bé, que era, estava danyat. Clar, jo si tinc en mal estat una cosa, ve el vent i me l'acaba de trencar, doncs l'asseguradora també ens pot denegar la cobertura.
Correcte, però això ho poden saber a partir del peritatge.
Exacte, exacte, exacte. Vull dir que és un gran món.
És un món, és un món complicat. Però en qualsevol cas, recomanació de cara als danys a les ventades. Primera, buscar la pòlissa.
Exacte.
I aquesta és la primera, perquè molta gent diu, ara la vaig posar. Ja ho sabem, però...
Segona, comunicar el sinistre en 7 dies, en termini, o si la pòlissa diu una altra cosa. Tercera, acreditar molt bé la reclamació que estem fent.
Correcte. I amb això, diguem, ens farem la vida més senzilla. No ens dona garantia.
No, no ens dona cap mena de garantia, exactament.
Però si no complim aquestes tres coses, encara menys.
Bueno, però fem la feina ben feta nosaltres, l'altra part ja farà la feina que cregui.
Correcte. En qualsevol cas, si no estem d'acord en la primera resposta que ens doni l'asseguradora, també tenim l'opció.
Davant i a l'OMIC, i aleshores nosaltres el que fem és un procediment de mediació amb l'asseguradora. Aquest procediment de mediació l'asseguradora el pot acceptar o no. En cas d'acord, doncs estarem tots molt contents, però en cas de que no hi hagi acord entre les parts, la persona o bé s'haurà d'adreçar a la via judicial o bé a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, que és un organisme estatal, que emet informes no vinculants.
No vinculants. I aquest no
aquest
el remarques?
No, el que passa que, clar, si un organisme estatal ens emet un informe que és favorable a la nostra reclamació, després me'n vaig a via judicial, allò té bastant pes.
D'acord. Vinga, en tenim alguna més.
Sí.
Una que t'hem plantejat quan has arribat, perquè és una qüestió que doncs n'hem parlat els últims dies,
sí,
que és el tema del pagament als autobusos. A Barcelona no accepten el pagament en efectiu i només l'accepten amb targeta. Ja està. Però no estem a Barcelona, estem a Sitges. A Sitges ens trobem en una altra situació. Que és que no accepten el pagament amb targeta i tampoc amb bitllets grans. I de vegades, això hem sentit en algun cas, ens diuen que volen l'import exacte, és a dir, que no retorna en canvi. No sé si aquí a Sitges o a Barcelona o a algun lloc, però en autobusos hem, i fins i tot diria que ho he llegit en alguna carta a La Vanguardia, diria, però no em facis dir la font. Bé, causística diversa, per tant. Què es pot, què no es pot, està ben fet, no està ben fet?
És molt interessant això que
preguntes.
Aviam, la moneda de curs legal en aquest país és l'efectiu, amb la qual cosa, si jo com a consumidor vull pagar en efectiu, he de poder pagar en efectiu. Val? Una altra qüestió és que l'autobús, en aquest cas, o un establiment, informi que el màxim, o sigui, que es pot pagar amb bitllets com a màxim de 20-50 euros. Val? En aquest cas de l'autobús que tu em deies, crec que és perquè limiten el pagament a 10 euros. Si està informat, que jo et diria, perquè jo sóc usuària, l'he agafat, i jo diria que sí que està informat, es pot fer. És veritat, que és el que tu parlàvem abans amb tu, que clar, que actualment la gent no porta efectiu.
Clar, llavors, tu vas a un caixer i no et donen 10 euros.
Clar,
el més petit que et donen és 20.
Clar, aleshores, clar, si tu vas a pagar un bitllet de l'autobús amb 20 euros, hi ha un cartell que posa que el màxim, o sigui que per un bitllet pots pagar com a màxim amb un bitllet de 10, aleshores sí que poden dir-te no t'accepto el bitllet. Altra cosa és que la persona que t'atén et digui, bueno, doncs mira, puja perquè ja et dono el canvi. Però segurament he de dir que els autobusos deuen tenir un canvi limitat. I aleshores, si ho informen, és correcte.
D'acord. Llavors, segona qüestió. La targeta és un mitjà obligatori que estigui... No.
No.
És
no.
A dir, que si jo...
L'obligatori, el mitjà de pagament de curs legal, m'encanta aquesta frase, és l'efectiu.
D'acord.
Aleshores, si jo
per
tinc
tant, una... això que han fet a Barcelona, en principi, no s'hauria de fer.
A mi, que m'ho expliquin.
Vale.
A mi, que m'ho expliquin. Jo crec, amb els coneixements, que pot ser que jo no ho sé tot i que pot ser que m'equivoqui i que hi hagi una normativa per allà que ho permeti, jo crec que el tema està en que jo sempre puc pagar amb efectiu, em poden limitar la quantitat del bitllet, vale, si m'ho informen, i la targeta és un mitjà addicional de pagament, igual que ho és ara el Bizum. Aleshores, hi ha establiments que et posen no cobro amb targeta. Està correcte. De fet, no haurien d'informar, però bueno, com que és un mitjà molt habitual, ho informen, no cobro amb targeta.
Per tant, sí que ha d'estar informat si no accepten bitllets grans, no cal que estigui informat si no accepten targeta. No cal.
Si em poso estricte amb la llei, et diria, no, no cal, però aviam, tu tens un establiment, si no accepta. Jo vaig anar a Puigcerdà a fer un cafè i abans de servir-me'l em va dir, ep, no cobro amb targeta. Fantàstic, ja m'ho has dit. Llavors jo, si no porto diners, me'n vaig a buscar diners i si no, me'n vaig d'aquell local. Me'n puc anar a un altre lloc. Però clar, jo el que recomano és que tots els establiments ho informin, perquè la targeta és, jo crec que és més habitual que el diner físic. Aleshores estem molt acostumats a pagar amb targeta i més després de la pandèmia.
Sí, que no portem gairebé diners al,
ara,
a sobre.
Si agafo la normativa, jo crec que si jo només només accepto efectiu i no cobro amb targeta i no ho informo, jo crec que aquí no hi ha infracció.
D'acord.
Crec, m'encantaria que si algú sap si estic equivocada, doncs que ens faci un correu a laumic@sitges.cat i parlem-ne, que a vegades no ho sabem tot i ho hem de buscar.
I una derivada que també m'he introduït abans, el tema del canvi. No, és que m'ho has de donar just perquè jo no porto canvi.
Si està posat este establecimiento, o sigui, ara m'ha sortit en castellà, aquest establiment no retorna canvi, aquest... Generalment posa aquest establiment no retorna canvi superior a 10 euros o no retorna canvi superior a 20 euros. Ara, que t'obliguin a portar... Si no hi ha cap informació al respecte i t'obliguen a pagar amb l'import exacte, jo aquí sí que veig infracció.
D'acord.
Jo sí que la veig, perquè ho has de... Tu, aleshores, consumidor, no tens per què saber-ho.
Ara reblem una miqueta més el clau. Si tu consideres, clar, tu vas allà, et trobes, jo porto 10 euros, i en principi amb 10 euros puc pagar, però l'autobusero em diu, no, jo no li donaré canvi, baixi de l'autobús.
Demanem un full de reclamació. Si no hi ha cap, no hi ha cap cartell informatiu que digui que no torna a canvi, que has de portar l'import just, demanem un full d'oficial de reclamació i te l'han de segellar, o sigui, te l'han de signar, i el portes a una oficina de consum.
D'acord. Per tant, en aquesta variable, sí. Ara, discutir no cal.
No, també t'he de dir, i si no et donen el full de reclamació, doncs envies un correu electrònic i vens a l'oficina de consum i ja veurem el que podem fer. També et dic que ara, no per donar... O sigui, faig una llança a favor del transport públic amb autobús, i és que hi ha hagut un moment molt, molt greu amb el transport i llavors hi ha hagut, crec que, un augment de passatgers de transport d'autobús, i que suposo que ha donat lloc a més incidències. Clar. Més passatgers, més incidències, això sempre passa. Vull pensar que és així.
D'acord. És a dir, que també siguem una miqueta tots empàtics amb la situació en la que es troba el conductor d'autobús.
És que tot, bueno, clar, i dels viatgers,
No, no, amb els viatgers és més fàcil, perquè al final qui més qui menys.
Però que vull pensar que si hi ha un augment més d'incidències, per exemple, a l'OMIC ens han vingut queixes i reclamacions d'autobusos, doncs perquè no han comprat un títol, tenen el seu bitllet i no han pogut pujar.
Clar.
I dius, home, què hem de fer amb això? No? Perquè és una situació que fins ara, doncs, jo particularment no l'havia atesa.
Doncs, anava a dir, això com es tramita?
Bueno, això ho vam enviar al departament corresponent i a la Generalitat, perquè, clar, no és una qüestió de consum estrictament, però sí que ho vam tramitar com a queixa a la companyia. Vam dir, escolta'm, està passant això, bàsicament la queixa de consum és efectes informatius perquè l'empresa prengui les mesures que consideri per tal de pal·liar aquesta situació. Però no sé si per a un altre departament es tramita d'una altra manera.
Doncs més o menys, ja que estem parlant de transport... després de la que s'ha liat a Orient Mitjà, molta gent, molts espanyols ara mateix estan pendents de poder tornar, i probablement gent que pugui tenir viatges concertats cap a, no cap a Orient Mitjà, sinó fins i tot cap a Extrem Orient, cap al Japó, cap a,
bueno,
que
jo fan tinc
escales.
Uns cunyats a Austràlia que de moment no poden venir.
No poden venir. És a dir, que al final, com el, tot passa per allà, perquè pel que sigui tot passa per allà, doncs clar, si allà està tallat, doncs ni podem anar ni podem tornar. Els que estan allà no poden tornar tampoc, però els que estan més lluny tampoc poden tornar.
Exacte. Ja. La qüestió és, si jo he comprat un bitllet per anar-me'n d'aquí dues setmanes a, esperem, aviam què passa. No? Jo estic a Barcelona, imagina't, me'n vull anar a Austràlia, he de fer escala Doha, que ara mateix està tancat a l'espai aeri, he comprat un bitllet, bueno, esperem, aviam què ens diu l'aerolínia, perquè tot pot passar. Vale? Més enllà de la perillositat que té volar. Si estic, per exemple, l'altre dia llegia una parella de Tona que s'havien quedat, crec que va ser el Vietnam, no? En aquest cas, què passa? La regla general, quan ens cancel·len un vol, vale, és que tenim dret o a que ens retornin l'import del bitllet o a que ens ofereixin un transport alternatiu. Si ens retornen l'import del bitllet cada 107 dies, ja està, tu et busques la vida. Vale? Si tu has demanat, torna'm els diners, tu et busques la vida per tornar. Vale? Si tu has decidit que tu fa, o sigui, viatjar al teu punt de destí amb un transport alternatiu, vale? A la Guerra de l'Orient Mitjà està classificada com una causa extraordinària. Aleshores, sí que ens han de donar l'opció del transport alternatiu per poder tornar a casa, en aquest cas, però no tindrem dret a la compensació que la normativa europea regula, vale? Perquè és una causa extraordinària i això les companyies aèries no podrien, no podien preveure. Vale? Aleshores, per demanar, per poder tenir dret a la devolució de l'import del bitllet o al transport alternatiu, vale? Aquí a Europa hem de tenir clar que hem de complir dos requisits. O bé que sortim d'un aeroport de la Unió Europea, vale? I anem cap a un país de la Unió Europea o un país de la no europea, que no sigui de la Unió, i la companyia no cal que sigui de la Unió Europea. Vale? O sigui, si sortim d'un país de la Unió Europea, tenim dret a això. Ara, si estem sortint d'un país fora de la Unió Europea, que és el que els ha passat
Vietnam,
a aquests...
Austràlia...
Vale? I ens dirigim, o sigui, perquè ens cobreixi és el destí ha de ser la Unió Europea.
El destí final?
Ha de ser la Unió Europea i hem de volar amb una companyia de la Unió Europea.
D'acord, és a dir, aquí en Qatar Airways, per exemple, no entraria.
No.
D'acord.
No, però no. No, no, no.
Per dir alguna cosa, o quantes?
Imagina't que fem escala, m'ho invento, perquè no sé si es pot fer, a Amsterdam, i m'està operant Iberia.
Llavors sí.
Llavors, m'està operant d'Amsterdam a Barcelona, Iberia.
Sí.
Aquella part de trajecte sí que li podré demanar.
Però només aquella. Vale.
És que és, i després hi ha gent que compra dos bitllets per separat. Aleshores, aquí també la regulació és diferent.
Però
perquè...
clar, si tu no pots arribar a l'enllaç... Clar, aquí hi ha molta causística.
Clar, tu no pots arribar a l'enllaç.
Tu no pots arribar a l'enllaç perquè no has arribat. Aleshores, clar, tu li pots reclamar a la segona companyia, a la primera i hem quedat.
No, perquè, bueno, no, perquè és que no...
Clar, si no arribes,
no
és el teu problema.
És un, el que s'anomena així, és un, que no t'has personat. Home, jo reclamaria, eh?
Ja.
Perquè, clar, o sigui, la causa tampoc és teva, saps? Però, bueno...
Causístiques molt complicades.
Sí. Nosaltres reclamem a la companyia aèria i no ens atén la reclamació, s'ha de saber que hi ha un organisme superior espanyol, que és l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria, que atén reclamacions sempre i quan es pugui aplicar aquest reglament europeu. Llavors, si la teva situació... podem aplicar la normativa del reglament europeu, AESA sí que rep reclamacions i a més el bo que té aquest organisme és que la resolució que fa és vinculant. I llavors és vinculant per la companyia, no vinculant pel consumidor. És a dir, si a mi AESA tampoc em dona la raó, jo puc anar al jutjat. Uh-huh. Que aquí el consumidor en transport aeri està bastant protegit.
D'acord.
La qüestió està aquí en que s'han trobat molta gent, per lo que jo he sentit, és el tema de l'allotjament. Uh-huh. M'han de pagar l'allotjament? Doncs sí. Sí, sí. Si estàs dintre d'aquesta normativa del reglament, no? Si és aquells dos requisits que dèiem, i jo m'he quedat tirada enmig del món, a la companyia, dintre del dret del que s'anomena dret d'assistència, ha d'assumir l'allotjament.
D'acord, allotjament i manutenció.
I manutenció, i exacte. El que no pots reclamar és la compensació que estableix el reglament per les cancel·lacions o els retards de més de 3 hores.
Això encara que la companyia no sigui de la Unió Europea ni...
O la sí? companyia, si jo, imagina't, volo des de Barcelona a Austràlia, val? I em passa això, i volo amb Qatar Airways, que no és europea, jo aquí sí que puc reclamar. Perquè jo he sortit d'un aeroport de la Unió Europea.
D'acord.
La qüestió està en que les tornades, quan voles amb una companyia que no és de la Unió Europea, des d'un país de la no Unió Europea, o sigui, si el destí és la Unió Europea, podríem reclamar, però si el destí no és de la Unió... Podríem reclamar i tot i així jo crec que no estaria dintre del reglament perquè la companyia no seria europea.
D'acord.
Perquè quan la companyia no és europea, les lleis, i no estic dintre de la Comunitat Econòmica Europea, la llei és la de la llei de la companyia...
De l'indret d'origen.
Exacte.
I encara posem el cas aquest dels cosins d'Austràlia, si han de tornar via Doha... clar, no poden parar a Doha, estan a Austràlia, però és que encara que parin a Doha, tampoc és Doha, no és Unió Europea.
No, és que estan allà, el que passa que sí que és veritat que a la gent que li passi que vingui a l'OMIC, perquè mirarem de reclamar, perquè també és veritat que la situació és molt extraordinària, i així com les companyies aèries no tenien previst que això passés, les persones que estan viatjant tampoc.
Clar,
no? Llavors hem d'intentar la mediació, el bo que té és que és una mediació voluntària i és una qüestió d'acords. És veritat que generalment quan fas una mediació o presentes una reclamació, si es pot, les companyies o els establiments et responen amb la llei, però bueno, intentem-ho.
Sí, al final aquí també es tracta, clar, si tu tenies previst tornar d'on sigui, això vol dir que estàs faltant dies a la feina, probablement, perquè clar. Tenies previst arribar tal dia i tal dia anar a treballar, i hi ha tota una sèrie de, diguem, de col·laterals que són molt complicats d'avaluar.
O sigui, la compensació no, però l'allotjament sempre el demanaria, no? Uh-huh. Perquè clar, si estàs... no sé quants
sí.
dies...
Sembla, pel que, és a dir, per les queixes que estan arribant a través dels mitjans de comunicació, les queixes no van tant pel tema d'allotjament, tothom més o menys està cobert, sinó doncs perquè la gent vol tornar.
I exacte, perquè la situació és molt incerta i la gent vol tornar. El que passa que si l'espai aeri està tancat, si no, també la companyia tampoc pot fer res. Vull
correcte.
Dir, no és una qüestió de que la companyia decideixi.
Avui deien que hi havia espanyols a l'Iran que s'havien desplaçat a l'Azerbaijan i ara aquest matí han enviat drons a Bakú
i es troben amb la situació igual, i jo ahir també escoltava una gent que tornava amb bus.
Doncs per això que al final, bueno, la situació és molt complexa. En qualsevol cas, si saben d'algú que ha tingut un problema i que no l'ha sabut gestionar, a l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor
i l'Agència Catalana de Consum també està donant píndoles.
Doncs d'aquesta manera sabem que la situació és incerta i segurament el mes que ve ho recordarem. Avui de píndola. Sandra, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per estar aquí.
Doncs això. I a tots vostès, doncs com sempre, són les 12. Gràcies per l'atenció. Bon dia de pluja i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.